Al matí de Ràdio Sabadell.
I molta atenció ara perquè us volem explicar que la tercera edició de la Translaboral s'integra a la Fira d'Ocupació de Sabadell 2020, però amb el mateix objectiu de sempre, lluitar contra l'atur, l'estigma i la discriminació laboral del col·lectiu trans. I per saber-ne més del programa d'activitats i també dels reptes en aquest àmbit, avui ens acompanyen dues de les seves impulsores des de la distància. Anem a presentar-les. Per una banda, ens acompanya l'Alba Barber, coordinadora de Calenredos. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Neus Sánchez, cap de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia i benvinguda també.
Hola, bon dia, bona
nit.
Moltes gràcies.
Alba, per començar, doncs aquesta trobada podríem dir que té diversos objectius, com ara visibilitzar les dificultats del col·lectiu per accedir al món laboral. Però per posar-nos en context, no sé si teniu dades. Quin tant per cent de les persones trans es troben actualment sense feina?
Doncs la veritat és que no hi ha estadístiques recollides de manera rigorosa al respecte, però es parla de fins a un 80%, entre un 60 i un 80% de persones trans i especialment de dones trans a l'atur.
Clar, amb aquestes dades, encara que no hi hagin doncs, aquests estudis com comentaves, el que sí que demostren és que cal posar-se ja les piles i lluitar contra aquesta situació, que el problema sortia a debat amb la Translaboral, ja és un primer pas per sensibilitzar la societat cap a aquesta normalització?
Jo crec que la Translaboral és una aposta, no només que va néixer des d'entitats del tercer sector, i també des d'aquí ja és un primer pas d'element de visibilització, i més, quan puja el carro i s'ho pren com a propi, com a agenda pròpia a l'administració pública, com és en aquest cas d'enguany. Si és un primer pas o no, jo crec que qualsevol pas és necessari, qualsevol pas és un primer pas, però jo crec que aquest és un pas una mica especial perquè sí que agafa diferents potes d'allò que els col·lectius trans consideren que és necessari. D'una banda, interpel·la directament a les persones en recerca de feina, no? D'altra banda, interpel·la directament a les entitats i a les empreses, i d'altra, interpel·la també a l'administració pública amb creació de polítiques públiques. M'atreviria a dir que hi hauria com una quarta pota, però que té a veure també amb les polítiques d'ocupació, que són els serveis d'intermediació laboral.
En aquest sentit, Neus, explica'ns per què enguany doncs, aquesta iniciativa es troba dins de la Fira d'Ocupació, no? I com pot doncs, ajudar doncs, a donar també doncs, més difusió i també doncs, a crear més sinergies, més xarxa.
Bé, doncs una mica ja ha fet un primer apunt l'Alba, no? Sí. Vull dir, realment és molt important. Ha nascut enguany, en aquestes condicions especials, la primera fira d'ocupació de Sabadell i la veritat és que han coincidit les diferents voluntats. Aquesta és la realitat, no? De poder treballar especialment i donar acollida doncs, a la jornada translaboral, que ja té una trajectòria, vull dir que seria la tercera edició, i que nosaltres des de Feminismes hem vist, des de l'Ajuntament hem vist clarament i conjuntament amb el Departament de Promoció Econòmica, no? que és el departament, el servei que lidera la primera fira d'ocupació, hem vist l'oportunitat de poder donar-li més visibilitat, de poder donar més suport. Pensem que no és gratuït, vull dir que és el que ens toca fer des de les administracions, per tal de que arribi a més persones, que arribi a més entitats, que arribi a més empreses, vull dir, hem de sumar esforços i que arribi a més institucions, no? És molt important el que ha assenyalat l'Alba, de que ha d'haver-hi un cert compromís per part de tots els agents que intervenim d'una manera o una altra en lluitar, no?, en erradicar les discriminacions cap a aquest col·lectiu. Les dades que comentava són importants, és veritat que no hi ha estadístiques, però en tot cas sempre és preocupant. I les realitats que ens arriben, i segurament Actua Vallès té també molta informació, igual que nosaltres, col·laborem al mateix municipi, ja tenim aquest col·lectiu des de diferents àmbits, amb diferents perspectives, i el tema de l'ocupació, de l'ocupabilitat, és una problemàtica molt, molt important.
Ara després anirem desgranant, que tenim moltes ganes també doncs, el programa d'activitats, però Alba, quin balanç fas també d'anteriors edicions? Teniu xifres? S'ha pogut doncs, inserir per del col·lectiu? I també m'interessa molt que ens expliquis a quins sectors acostumen a treballar-hi, per què es tanquen portes a vegades a segons quins sectors, tot i que tinguin la formació.
Vale. Has preguntat moltes coses, sí. Començaré per l'última. Mira, és curiós perquè a l'última edició de la Translaboral, la 2019, es van inscriure 89 persones trans en recerca de feina i d'elles, a l'hora d'elaborar també perfils muts i així, realment una de les coses que et dones compte és que tanta diversitat hi ha entre gent trans com entre gent cisgènere, no? És la vida mateixa. I gent trans en búsqueda de feina hi ha des de biòlegs especialitzats en màsters, a persones que treballen en l'àmbit de la llar o dels serveis d'atenció a la dependència, o persones que venen de l'àmbit artístic. Realment hi ha tanta diversitat com la vida mateixa. On s'acaben inserint és una altra pregunta. Moltes de les persones, sobretot dones trans, acaben fent itineraris dones trans. Una, molt joves. I dues, dones trans de contextos potser no molt especialitzats i que han fet la transició en el lloc de treball, que s'han vist discriminades del lloc de treball i que han hagut de deixar la feina i als 50 anys buscar una altra feina, sí que es troben en sectors bastant feminitzats. És a dir, cures de la llar, neteges, atenció a la dependència, serveis més vinculats al món de la salut. Que també és curiós, això. Persones trans, sobretot dones trans, que han fet la transició de més grans, però tenint un bon lloc de feina i molt especialitzat i l'han conservat, no es veuen discriminades en el mercat de treball o en aquell entorn seu del mercat de treball. Dades reals. Jo crec que en qualsevol projecte cal ser modest i fer autocrítica. I les dues translaborals dels anys anteriors han sigut, per una banda, però hi aniré després, un èxit a nivell d'impuls del debat públic, però per altra banda ha sigut un fracàs a nivell d'inserció. A la primera translaboral es van fer 8 contractacions indirectes derivades de la translaboral, però no la mateixa translaboral, perquè quasi no venien empreses, van venir serveis d'intermediació. I a la segona translaboral no tenim constància de cap contractació directa. Ara bé, les dues translaborals anteriors van posar molt la força en impulsar el debat en 3 nivells, no? En 2 nivells principals. Un en polítiques d'ocupació i intermediació amb molts actors, i això va ser veritablement un èxit, perquè van venir des de les CAPs del Servei d'Ocupació d'Illes Balears, van venir doncs, aquí les CAPs de l'àrea de feminismes de LGTB de la Generalitat, van venir persones responsables altes, responsables del servei d'ocupació, molts ajuntaments, no? Com més de 30 ajuntaments, i entre entitats i empreses igual. Va ser èxit en el sentit de que va generar molt debat, de què és un debat que ens anem endut entre les entitats amb continuïtat al llarg de l'any, i que va sortir molt el debat a mitjans de comunicació arrel de la translaboral. I m'atreviria a dir que l'altre èxit és que crec que els moviments trans confien molt en aquesta proposta. Llavors, per mi, això és un èxit, però aquest èxit també t'obliga a haver de complir, entre cometes, i llavors no baixar l'expectativa. Llavors, per mi, aquest any és un èxit i una cosa molt bonica que l'Ajuntament hagi fet una aposta molt més forta, que altres anys la seva col·laboració era més puntual. Aquest any s'ha transversalitzat el tema trans dins la Fira Ocupació Sabadell, que es presentarà demà, i la gent de la Fira ho presentarà millor que jo. Jo avui puc parlar de temes trans en el mercat laboral, però és un èxit que un Ajuntament faci bandera, no bandera LGTBI, sinó bandera de lluita i defensa dels drets de les persones trans i amb una cosa tan clau com és el mercat laboral, que és una de les principals fonts de patiment de les persones trans.
Neus, en aquest sentit, aquest pas més enllà, no?, de l'Ajuntament, doncs incorporant també doncs la translaboral a la fira, també doncs ajudarà a trencar prejudicis, no?, perquè moltes vegades el que passa també és que no estem acostumats doncs a veure persones transsexuals a les cafeteries, als comerços, a l'espai públic, a l'Ajuntament, per exemple. S'ha d'ajudar, no?, i s'ha de doncs a intentar doncs evitar aquesta resistència.
Efectivament. Bé, aquest és, forma part d'un dels grans objectius, no? És a dir, que el que està claríssim és el que hem comentat, el que venim comentant, de que les persones trans tenen els mateixos drets que tenen la resta de persones, com tothom. Uh-huh. Per tant, la feina és un dret que tenim adquirit per tothom. I el que és molt important és que les empreses a les quals... empreses i agents socials i econòmics, de la ciutat també estan implicats també en el desenvolupament de la fira. És important que coneguin aquestes persones, les seves capacitats, vull dir, s'han creat també espais en el que puguin valorar, no?, quines capacitats i perfils laborals tenen aquestes persones, i s'han creat també espais de trobada entre empreses i persones que estan en recerca d'ocupació, no?, de manera transversal. Això vol dir que en aquest sentit tampoc és important de ressaltar de que les persones trans participaran també de qualsevol, de totes les activitats que estan pensades, com qualsevol altra persona, però és molt important de que les empreses, i per això també hi ha algunes, com dic, algunes activitats especialment pensades per elles, concretament el dia 2, amb una pregunta com molt directa, no? Sou una empresa inclusiva, fomenta i gestiona la diversitat LGTBI a l'empresa, per donar instruments i recursos i coneixements precisament per facilitar l'accés a aquestes persones, no?, que poden ser, igual que qualsevol altra, molt bones persones treballadores, no?
Evidentment. Doncs moltes vegades també el que passa és que aquestes persones, quan busquen feina, també doncs s'estan començant doncs a descobrir o a encaixar, a fer el seu propi trànsit, no? I aquest procés moltes vegades doncs accentua les discriminacions. Escoltem a l'àrea doncs explicant les dificultats amb les que s'ha trobat en l'àmbit laboral pel fet de ser transexual.
Hola, yo soy Aria, soy una chica trans de 25 años y os vengo a contar mis experiencias en el mundo laboral. La verdad que no fueron bastante buenas. Yo empecé a transitar y estaba trabajando en un sitio de comida a domicilio, bueno, donde el jefe no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, con el cambio que estaba haciendo, y me empezó a hacer machaque emocional, a quitarme horas y así tener menos salario. Bueno, así estuve aguantando 3 meses hasta que me despidió. Y bueno, y me tuve que enfrentar a la búsqueda de trabajo como persona trans. Y la verdad que estuve en varias entrevistas, no fueron bastante bien, ¿no? Porque tema DNI no lo tenía cambiado y bueno, era como todo bastante incómodo. Hasta en una entrevista me acuerdo de todo, que cuando di el DNI y todo me dijeron, bueno, pero a mí me da igual, que luego seas prostituta. Bueno, cosas que te marcan, ¿no?, como persona. Incluso me llegaron a decir en una entrevista que bueno, ya sabía el camino que había escogido y que era un camino más duro. Bueno, es que yo no he escogido nada, yo soy así, o sea, no puedo cambiar mi forma de ser porque es mi felicidad. Y yo quiero, en esta vida, quiero ser feliz, que es para lo que vivimos. Y la verdad que conseguí encontrar trabajo porque fui a Vapor Jones y hice un curso y bueno, me ayudaron a prepararme las entrevistas y me fue bastante bien, la verdad, y pude encontrar un trabajo y estoy muy contenta de ello, porque ya que muchas personas trans no lo tienen, la verdad, no tienen la oportunidad de poder tener un trabajo y poderse mantener. Entonces, por eso estoy muy orgullosa, la verdad. Y considero que un espacio como translaboral hace muchísimo, o sea, mucho en respecto a que tú ya vas... Las empresas ya saben a lo que van y tú ya no tienes que ir con ese miedo de ay, me van a pillar, ay, el DNI, esas inseguridades que al fin y al cabo alimentan los miedos, ¿no? Y no te hacen vivir a gusto.
Doncs moltíssimes gràcies a l'Ària per comentar-nos la seva experiència complicada també. Escoltem el testimoni també de l'Àlex, que ens explica doncs algunes de les situacions que ha viscut, especialment també doncs complicades quan va començar la seva transició, i que a més ens ofereix un consell.
Doncs jo com a noi trans no he tingut gaires problemes dins l'àmbit laboral. Quan més problemes vaig tenir va ser al principi de la meva transició, quan era tenir un aspecte més andrògin, la gent no sabia on encabir-me. No va deixar els currículums presencialment i la gent em tractava en femení. I bueno, ens corregia i veies la mirada d'incomoditat de però ets un noi, però tens aparença de tia, però a la vegada no. I sabia que al final no m'acabarien agafant per això. Però, per exemple, també vaig estar fent pràctiques a una empresa i bueno, vaig començar la transició, els hi vaig comentar i no em tractaven en masculí com jo els hi havia demanat, seguia sent l'Aina, seguia sent una noia, no m'encarregaven les mateixes feines que la resta dels nois de l'empresa. I així i jo em sentia una mica fora de lloc, com un bitxo raro, no? Penso que és important que hi hagi presència trans dins les empreses perquè donen un punt de vista molt més inclusiu que tindria una persona cis. Aspectes que potser una persona cis no es planteja i que el fet de tenir una realitat trans dins d'aquesta empresa doncs ajudaria, no?, a ser bastant més inclusius en segons quins aspectes.
Doncs m'encanta aquest missatge final, de que hauríem de considerar també els avantatges de ser doncs una persona trans, no?, a l'hora doncs de tenir doncs altres competències, que sempre ens fixem en la part, no?, en els nostres prejudicis o el que creiem, i moltes vegades és tot el contrari, tenen molta més diversitat i riquesa. Parlem del programa d'activitats, que també ens interessa molt destacar. Ens proposeu tallers també online previs. En què consisteixen, Alba?
Jo crec, Raquel, que això es presentarà demà a la Fira d'Ocupació, que són les companyes del Vapor Llong, les encarregades de tallers previs, nosaltres només en fem difusió. Jo et puc parlar de la coordinació pròpia, de les activitats pròpies.
Perfecte.
No doncs pròpies, però més dutes des de la part de la translaboral.
Molt bé, doncs explica'ns i també digue'ns una mica doncs el calendari, no?, i també què hem de fer si ens volem doncs apuntar i quines estratègies abordareu en aquest programa.
Vale, perfecte. Mira, en relació a de cara a les persones trans en recerca de feina, en un parell de dies màxims s'han d'obrir les inscripcions, però ja poden veure la web de la Fira d'Ocupació i veuen les videoofertes que hi ha de les diferents empreses i les vacants i poden començar ja a xafardejar i a inscriure's ara quan s'obrin les ofertes. De cara als debats impulsats per la translaboral, són sobretot tres debats. Més enllà de la translaboral ha estat transversalitzada en tota la Fira de l'Ocupació. Però pròpiament des de la translaboral hi ha tres debats. Tots són el dia 2 de novembre. Un és a les 12, precisament de cara cap a agents socials de persones, personal de serveis d'ocupació, personals d'ajuntaments amb temes de promoció econòmica, de SAIS, no?, de serveis LGTBI, de polítiques de gènere. I aquesta taula és una taula que hi ha a les 12, que es diu Polítiques d'Ocupació, Intermediació Laboral i Actuació Pública per millorar l'ocupabilitat o l'ocupació de les persones trans. A la tarda, com bé ha dit la Neus, hi ha una xerrada que la portaran les nostres companyes de l'Ateneu Cooperatiu, que amb qui fins l'any passat estàvem coorganitzant l'encontre, que és una xerrada que és Som una empresa inclusiva, no?, que és, a partir d'aquesta pregunta, una conferència adreçada a empreses. I a continuació, una altra conferència que portarem nosaltres, i ara faig com un matís, que es diu Ocupa't, eines per acompanyar a l'ocupació de les persones trans, que és adreçada a serveis d'intermediació. El matís és que aquest any incloem, o en principi participaran també, unes companyes de treball solidari de la Casa de Brasil que estan duent a terme els primers passos d'una campanya de microcrèdits per fomentar l'ocupació, l'autoocupació entre persones trans. Quan abans deia que la translaboral sempre ha tingut com varis nivells, un dels nivells principals és que a vegades com fem la política adreçada directament com el target, no? aquest públic diana de les persones trans, i sí que les persones trans necessiten moltes persones trans, no les persones trans, però moltes persones trans necessiten d'aquest acompanyament i aquest impuls en un context on opera la transfòbia, no? Per realment obtenir entrevistes de feina, seleccions, etc. Però també és veritat que no hi ha prou incentiu a l'autoocupació específica entre persones trans, ja que és un col·lectiu especialment vulnerable en l'àmbit laboral.
Alba, fem una cosa, perquè tenim els companys informatius que ens han de posar al dia de tota la informació i de seguida doncs, acabem desgranant aquestes dues iniciatives que ens comentaves. Et sembla?
Sí.
Vinga, fins ara. I seguim conversant i desgranant aquesta tercera edició de la Translaboral. Alba, ens estaves doncs, desgranant aquestes activitats, aquest programa, a les activitats de la tarda.
Sí, estava dient les activitats de la tarda i havia acabat, que era una dirigida a ens públics, les altres dirigides a entitats i empreses i les altres particularment com a eines d'acompanyament a persones trans en serveis d'intermediació. Però volia dir com una cosa en concret, que és que abans parlava de l'acompanyament a persones trans, però en una proposta no tan dirigida a un públic específic, sinó d'incorporació, transversalització, també des d'una perspectiva més interseccional de les polítiques públiques, jo crec que el que es pretén aquest any, també amb força, altre cop, és introduir el debat o entendre que el gènere i la sexualitat una mica és responsabilitat de totes, gestionar-lo. I que hi hagi discriminació en el mercat laboral és també responsabilitat de totes. Llavors, una de les coses que volem fer, precisament, és posar la força en que el debat estigui present i calent entre entitats i empreses i ens públics i realment hi hagin passos endavant, que s'està aconseguint poc, però que hi hagin passos endavant per treure realment registres formals des de l'administració pública de persones en atur i desocupades, perquè hi hagin realment incentius i subvencions a les empreses per ocupar a persones trans i que hi hagin com diverses mesures que es caminin ja cap a mesures concretes i efectives i útils per implementar el dret tota persona a una feina.
Neus, en aquest sentit, des de l'administració, què es pot fer? Amb quines mesures es poden doncs, plantejar per incloure doncs, les persones trans en els plans d'ocupació per ajudar que ocupin doncs, llocs de feina qualificats també en l'atenció al públic, a l'administració?
Bé, jo diria que en la línia del que comentava l'Alba, vull dir que ella ha apuntat algunes mesures que són possibles o que podrien ser possibles, però que en tot cas, vull dir, depenen més en aquest sentit de les administracions públiques que tenen competències en matèria de, en matèria de polítiques actives d'ocupació. Però sí que és veritat que des dels ajuntaments, des de la iniciativa local, amb els serveis públics d'ocupació, doncs també podem fer molta feina i s'està fent. I, de fet, des de l'Ajuntament de Sabadell em consta, no?, de que aquesta iniciativa, com és el de la Fira d'Ocupació, ha volgut des del primer moment no només integrar la translaboral, sinó treballar, ho deia abans i també ho ressaltava, transversalment amb aquest col·lectiu. No? Sí que és veritat que igualment s'han de crear mesures per tal d'avançar i per tal d'integrar no? i de que siguin totes les polítiques siguin més inclusives amb aquests col·lectius que tenen més dificultat. I al igual que doncs, hi ha plans d'ocupació específics per perfils determinats que tenen més dificultat, segurament caldria pensar en quines mesures de manera conjunta, no? en aquests espais de consens, de treball i conjuntament també doncs, amb, el, amb els agents finals, que són les empreses, no? Caldria pensar en quines propostes concretes podíem començar implementant i que sigui en format de projectes i de programes experimentals.
No? Uh-huh. En aquest sentit, també doncs, us voldria doncs, que ens expliquéssiu totes dues la presentació que es farà demà passat, no? La presentació oficial a la Fira. Nosaltres avui hem fet una mica d'espoiler per posar doncs, en context i explicar doncs, aquesta tercera edició, però dijous es farà la presentació oficial. Expliqueu-nos una mica doncs, com s'ha organitzat.
Pues, jo aquí em remetria bastant al que s'ha començat abans. Uh-huh. Vull dir que la presentació doncs, anirà a càrrec, en aquest cas, de l'Ajuntament de Sabadell, no? Que és qui organitza la Fira d'Ocupació, concretament, o de manera més directa per part del Departament de Promoció Econòmica. Uh-huh. I comptarà doncs, amb el suport institucional de les institucions que col·laboren i que tenen competències en matèria d'ocupació pública, no? De polítiques actives d'ocupació. Avançar quelcom més, jo diria que no toca, vull dir, precisament a la presentació doncs, el que s'explicarà és en què consistirà la Fira, les voluntats que han mogut a fer-ho i, en tot cas, vull dir, les aliances, no?, que s'han generat per tal de fer-ho possible, no? Els agents socials i econòmics de la ciutat també tindran un pes important, vull dir que bueno, crec que serà important aquesta presentació perquè serà el tret de sortida, no?, de la Fira d'Ocupació.
Doncs serà una cita altament recomanable. Alba, si ens volem apuntar, què hem de fer?
A la presentació?
A la translaboral, la translaboral.
D'acord. Si us voleu apuntar a les taules de la translaboral, podeu entrar a Fira d'Ocupació. Hi ha unes pestanyes a dalt que diu tipus persones o públic a qui va dirigit, ara mateix no ho sé de memòria, i persones tant en recerca de feina com ens públics, com entitats i empreses, tenen com, però això ja ho explicaran, però tenen diferents pestanyes que vas directe sobre el títol de la xerrada i allà t'inscrius.
Doncs allà trobaran tota la informació, que googlegin, que us busquin, i molt pendents de dijous aquesta presentació d'aquesta Fira Ocupació de Sabadell, que recordem serà del 2 al 5 de novembre de 2020 i on participa doncs, a la Translaboral, que avui doncs, hem volgut fer difusió d'aquesta activitat. Que vagi molt bé a totes dues, felicitats per aquesta proposta i que tingueu un bon dia.
Moltes gràcies.